El moviment veïnal de la Floresta i les Planes, que reivindica la reobertura dels consultoris dels districtes, encara manté viva la causa. En una assemblea oberta ahir dimarts, el veïnat ha refermat el seu compromís per tirar endavant més mobilitzacions. L'agrupació de veïns té clares les línies a seguir a partir d'ara. Centrar les accions a les seus de Mutua Terrassa i del CatSalut, sumar suports de la societat civil i intensificar la coordinació amb les plataformes d'altres ciutats afectades per situacions semblants. Avui ens en ocupem d'aquest tema, de l'estat de la sanitat de proximitat i de les reivindicacions que arriben des de les plataformes de Marea Blanca. Ho fem amb Assun Reyes, que és membre de Marea Blanca a Sant Cugat. Bona tarda, Assun.
Bona tarda a totes i tots.
I també saludem la Núria Martí, que és membre de Marea Blanca Terrassa. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per posar un exemple que sigui fàcil d'entendre i que segurament es pot traslladar a diferents ciutats properes al nostre entorn, explicarem el cas molt ràpidament, la cronologia dels fets del que ha passat amb el consultori de la Floresta i les Planes. El mes de març, amb la crisi de la Covid, Salut tanca els consultoris de la Floresta i de les Planes. El mes de juny, el veïnat reclama la reobertura dels consultoris. Els veïns protagonitzen diverses accions de protesta. El juliol, els veïns acorden posar en marxa consultoris de campanya, però la situació sanitària va impedir que al final es tiressin endavant. A l'octubre, el CatSalut anuncia la reobertura dels consultoris, però de manera parcial, cosa que genera malestar entre el veïnat. El malestar arriba al punt àlgid amb l'ocupació del centre social i sanitari de la Floresta durant 5 dies. L'Ajuntament fa costat a la reivindicació, tot i que demana que cessi l'ocupació. I al mes de novembre, CatSalut rebutja la proposta del veïnat i manté els horaris reduïts. Explica que el context sanitari obliga a mantenir les condicions actuals d'atenció en aquests centres. Molt ràpidament, aquest és el dibuix d'un exemple que segurament s'està reproduint i s'està replicant en altres municipis del nostre entorn. Jo us pregunto a les dues, si vols comencem per tu, Assun, explica'ns quina és la situació ara mateix.
El tema de la Floresta i de les Planes l'haurien de... Bueno, Núria, parlo, començo, eh? El tema de la Floresta i de les Planes l'haurien de posar en el context. O sigui, l'atenció primària a tot Catalunya s'està deixant de la mà de Déu. Està en una situació catastròfica, d'urgència, que si no actuem perdrem l'atenció primària. I les Planes i la Floresta és un exemple de, molt visible perquè tanquen els consultoris. Però una altra cosa és que els que estan oberts tampoc estan donant l'atenció que s'ha de donar. No sabem què estan fent, no tenem cap mena d'informació. Arrel del Covid es va prioritzar l'atenció al Covid, es va bunkeritzar les consultes per un tema de seguretat perquè no sentien en capacitat de protegir ni els propis professionals ni a la ciutadania, i arrel d'allò s'ha derivat una forma de fer que és potenciar les visites virtuals, potenciar l'atenció telefònica, que per altra banda és absolutament deficient i que costi moltíssim la visita presencial. Això és el que està passant arreu. Una altra cosa és que en el cas dels consultoris és molt evident perquè tanquen físicament l'edifici, però pensem que aquesta situació es reprodueix a tot arreu perquè l'atenció que s'està donant no és la que s'ha de donar a l'atenció primària de Catalunya. No és la que s'ha de donar.
Quina és la fotografia que fas tu, Núria?
Ah, doncs és molt correcta la que fa l'Assut. S'hauria de dir que Viladecavalls estan en la mateixa situació, que Ullastrell està en la mateixa situació, però si dones la volta arreu a Catalunya, ara no pots. Abans que hi hagués aquest últim confinament, era exactament igual. A molts pobles de l'entorn veies que els consultoris estaven tancats. I això vol dir passar-se pel forro una de les normes bàsiques de l'atenció primària, que és la qüestió de proximitat. I d'altra banda, sí que voldria introduir el tema de que l'atenció telefònica, quan és una qüestió de diagnòstic, és absolutament erroni. I podem tenir uns quants casos a mà, quan els vulgueu, d'errors que s'han comès per no fer una atenció presencial. Nosaltres no és que estem en contra de l'atenció telefònica, per exemple, per qüestions administratives, però sí per qüestions diagnòstiques, per exemple.
Mm-hmm. Per tant, ens podem fer una idea amb el cas concret que explicàvem dels consultoris de la Floresta i les Planes i aquesta informació que ara ens heu aportat. Però anem a les reivindicacions que feu des de les plataformes Marea Blanca. Ara tinc entès que esteu més coordinats, que aneu tots a una, donada que la situació, la problemàtica és compartida, no?, en el territori. Quines són les reivindicacions que feu, Assun?
Les reivindicacions que fem anirien en el mateix sentit que fins ara. Jo, amb això, la intervenció última que ha fet la Núria, dient de números sense poder afinar molt, però hi ha uns 800 consultoris, no caps. Els 400 caps que hi ha a Catalunya estan oberts, però els 800 consultoris, 400 estan tancats. O sigui que és una situació que, com ha dit ella, es trobem arreu de Catalunya. I hem de dir també que l'atenció telefònica aquesta que estem dient, que no estem d'acord en que sigui universal ni prioritzable, dona malestar no només a la població que és atesa, sinó també als professionals. Encara que no, la relació que volíem tenir amb els professionals és una relació que podria ser millor perquè no ens arriben els seus neguits, sabem que estan patint un estrès i que estan molt cansats de treballar d'aquesta manera. No és una forma habitual de treballar amb el que és la medicina. Tots sabem que hi ha una cosa molt important, que és l'ull clínic, i en aquest cas no és una orella clínica ni una oïda clínica. O sigui, és molt estressant no poder veure qui tens davant i no saber si el missatge que dones és rebut. Les reivindicacions que fem entre nosaltres, o sigui, la sort que hem tingut és que ens hem juntat. Hi ha plataformes que porten més temps funcionant i altres que menys. Terrassa, diríem que és de les primeres, i al seu voltant ens hem anat
afegint les altres
que no, ja, Sant Cugat, per exemple, saps que és del juliol que es vam formar, perquè
que
és recent, però vam aconseguir fer aquesta coordinació, que creiem que és superimportant. Les reivindicacions són les que tindrien totes les marees i moviments i plataformes ciutadanes de Catalunya, amb una cosa de més, un afegitó, un valor més, que és que totes nosaltres estem la nostra atenció primària depèn de Mutua de Terrassa o de Consorci Sanitari de Terrassa. O sigui, són tota aquesta zona de Terrassa que té com a gestor de la seva sanitat, tant de proximitat com hospitalària, entitats que no són públiques, que no són ICS, sinó que són Mutua de Terrassa, en aquest cas una entitat privada, o Consorci Sanitari de Terrassa, que és un mix sanitat pública-privada. I tot això és el que ens uneix i ens fa forts per lluitar per una sanitat pública de qualitat i universal.
Abans comentaves, Assun, que no us arriben, diguem, els neguits, la situació dels professionals, però tinc entès que també amb vosaltres hi participa gent a través de fòrums professionals, precisament, no?
La Núria ara et podrà explicar, perquè sí que han avançat amb el tema, que nosaltres estem dintre de les Marees Blanques, tenen la coordinació i el recolzament de fòrums de professionals, com seria la FOCAP, com seria Revolució Primària, però en aquest cas en concret l'opinió i el patir dels professionals de l'àrea, la Núria té contactes molt recents.
Vinga, Núria.
Sí, la veritat és que va ser el mes passat. De fet, ho treballàvem ja des d'abans de l'estiu i a partir d'aquest mes passat vam fer una roda de premsa amb els membres de comitès d'empresa de la Mutua de Terrassa i del Consorci Sanitari i de l'Hospital de Sant Llàtzer, on plantejàvem 16 reivindicacions, que la majoria d'elles van a que, tal com s'ha gestionat aquesta pandèmia, és una cosa molt vergonyosa, perquè des de tot arreu se'ns ha demanat que aplaudíssim els sanitaris, però en canvi ens trobem en una situació en la que ens diuen constantment que no hi ha suficients professionals, i no hi ha suficients professionals perquè no estan ben pagats, perquè ja sortint a l'Aragó els paguen millor, perquè a Portugal els paguen millor, perquè a França els paguen millor. I aquí hi ha una cosa molt clara: o aconseguim entre tots que pagui bé els metges, les infermeres i el resta de personal sanitaris, o ens quedem sense personal sanitari. Llavors vam fer una roda de premsa i inclús l'alcalde, el Jordi Ballar, es va sumar, i la Mònica Polo, als nostres 16 punts en els que demanàvem això, bàsicament una millora de les condicions pels professionals i una millor atenció sanitària pels ciutadans. I, hem de dir que la pena és que l'administració ha tingut una resposta molt, molt deficient. És a dir, ni en la reunió que es va fer ara fa uns 10 dies no vam tenir la presència ni de l'Alba Vergés, tal com se sol·licitava, ni de l'Anna Aran, que és la responsable, la gerent de la regió metropolitana a la que correspon. Llavors, estem en aquest impàs, però no estem pas parats. Avui hi ha hagut una altra reunió amb els comitès d'empresa i farem accions. Farem accions i esperem que les fem en tot el territori de l'àrea metropolitana.
Anirem a pams perquè ara han sortit diverses coses. Parlarem també, ara us preguntaré, per la comunicació i la resposta per part de les diferents administracions, però també hi ha una altra qüestió en aquesta llista de reivindicacions que us preocupa, que és el tema de les llistes d'espera, no?
Uh-huh.
I com s'està gestionant tot això?
Això, la Núria també és l'especialista en llista d'espera, perquè són els que s'hi tenen més preparat. I és comú.
Més que res perquè la plataforma nostra ja fa un temps que funciona i tenim companys que treballen directament en això, en col·leccionar les xifres que dona el CatSalut. I la veritat és que la situació del Vallès, diguem, ja no és nova, és una situació pre-Covid, perquè les llistes d'espera ja abans del Covid estaven molt més a pujades que no pas el que serien les mitges de Catalunya. A tall d'exemple, et podem dir que, per exemple, per fer-se una ecografia abdominal a la Mútua de Terrassa 331 dies i a la mitja de Catalunya 149. Per fer-se una ecografia urològica 334 dies i a Catalunya 162. Estic parlant de xifres globals, de promitjos. Per fer-se un TAC, a la Mútua de Terrassa, 106, la mitjana de Catalunya són 84 dies. Coses com visites a l'especialista. Per fer-se una visita de cirurgia general a l'especialista, a Mútua de Terrassa, 221, a Catalunya, 97 dies.
Núria, permet-me que et pregunti on penseu que està el problema. O sigui, aquests centres abasten bastant més població de la que podrien abastar. Quin és el problema? On està el quid de la qüestió perquè hi hagi aquestes xifres tan altes respecte a les de la resta de Catalunya?
Doncs jo crec que el problema és que augmentant aquestes xifres s'augmenta el negoci de les privades, bàsicament. Mira, així com a conclusió general t'ho diria aquí. És a dir, per un cantó, l'administració, que hauria de controlar com s'utilitzen els diners públics i els contractes que fa als diferents proveïdors, Mútua de Terrassa i el CCT i els que tingui por ahí, doncs no controla. I aquestes empreses el que fan és que, doncs, si algú s'ha de fer un TAC per poder tenir la visita o per poder adelantar a la seva operació, doncs si se'l fa a la privada cobren tant. El tant no el sé ara mateix.
Bastant és el tant.
És una qüestió de negocis i si no veieu vosaltres mateixos, se us assenteu mitja hora davant la tele i quants anuncis de quantes privades hi ha. Totes les mútues, és a dir, ens volen fer passar amb el paper de la Covid ara per el que no ens han fet passar abans. I per això és tan important defensar la sanitat pública, perquè només podrà adelantar-se qui tingui els diners per pagar. No?
Anem molt ràpidament, perquè
Núria,
ens queda molt poc temps. De fet, ja estem a sobre del temps que disposem, però agafarem alguns minutets més de la tertúlia per intentar tancar el tema. Parlàvem de la comunicació amb les diferents administracions, els diferents nivells d'administració. Ja ens ha comentat la Núria abans que el Departament de Sanitat no hi ha massa resposta, o la que ja no acaba de satisfer. Anem a la primera administració, les administracions locals, precisament. Ahir a la Floresta els veïns reclamaven que l'Ajuntament fos com una miqueta més contundent a l'hora de posicionar-se, que ajudés una mica en aquesta pressió. Què poden fer els ajuntaments?
Nosaltres, quan parlem dels ajuntaments en general, poden haver petites diferències entre ajuntaments, però en general nosaltres el que estem demanant és que es posin al costat de la ciutadania. Posar-se al costat de la ciutadania vol dir que si hem de dir al Departament de Salut que les coses no s'estan ben fent, bé i que s'han de fer d'una altra manera, ho facin, i això no ho acostumen a fer. La gent de la floresta està enfadada perquè a més es senten timats perquè els sembla que no han dit les informacions a mesura que les anaven tenint, sinó que s'han manipulat amb les dades perquè no coincidissin amb el ple, i això, i aquesta és la impressió que tenim. O sigui que entenem que l'atenció sanitària no depèn directament dels ajuntaments, però sí que entenem que és responsable del nostre benestar com a ciutadanes i que s'hauria de posar al nostre costat a l'hora de defensar la sanitat pública de qualitat per totes.
Veieu solucions a curt termini, Núria?
Si hi ha acció, hi ha solució. Si no, no n'hi ha, perquè els polítics tenen un vocabulari molt polit i molt ara renovat, però que vol dir passa, la setmana que ve, el mes que ve, l'any que ve, ai, que ara hi ha eleccions, i recordeu-vos a les eleccions qui defensa la sanitat pública.
Per on caldria començar?
Bueno, nosaltres estem defensant ara davant de tot, per exemple, a part dels CAPs que estan, dels consultoris que estan tancats i de les visites que ens donen telefòniques, comencem reclamant, però també acompanyant, per exemple, el cas aquest de la Dolors, de Viladecavalls, que es va tenir una visita telefònica amb ella i que no se li va, i no se la va atendre, etcètera, el marit. Però reclamacions, això és una cosa bàsica i fonamental. En breu farem un vídeo, tal com vam acordar a la coordinadora aquesta, farem un vídeo per ensenyar a la gent com es fan les reclamacions, perquè no pot ser que vagin i d'una visita que tenies avui te la placin dos mesos i la gent, quan es compra alguna cosa i li cobren un euro més, es queixa, però quan li prenen el dret a la salut no ho veu com una robo dels seus drets.
Vinga, sí? Reyes.
Digue'm.
Solucions a
no,
curt termini?
Solucions aquestes.
Les
solucions és que la ciutadania no s'ho miri com una cosa que no li afecta. El problema de la sanitat sempre és que només la veus com propera quan t'afecta directament. Hem de pensar que no podem esperar a estar afectats per reaccionar. Hem de reaccionar tota la ciutadania en contundència i dir que no estem disposats a perdre una sanitat pública que ens ha costat molt de defensar, molt d'arribar al punt que hem arribat. A partir d'aquí, la nostra funció com a plataformes és facilitar que la ciutadania es pugui expressar, i això és el que estem fent i això és el que continuarem fent. Ara hem de continuar amb una ciutadania potent, sabent que la sanitat es paga amb els seus cèntims i que tenim tot el dret a demanar una qualitat amb atenció com la que podíem haver tingut millor, però hem tingut fins ara.
Molt ràpidament, pròxima acció?
La pròxima acció, la Núria va estar ahir a la coordinadora. Núria, pròxima acció, jo no hi vaig estar ahir.
No la sabem encara. La pròxima decisió serà fer el vídeo i continuar fent reclamacions fins que els surtin per les orelles.
I afegir-nos a totes les mogudes que es facin des de la floresta.
Exacte.
Sí. Per a la ciutadania que vulgui participar i contribuir i afegir-se a aquestes reclamacions i aquestes reivindicacions, de quina manera us poden contactar?
A totes nosaltres ens trobaran, bussant marea blanca, el que sigui, ens trobaran a tot arreu i podran accedir als nostres blogs, a la manera d'adherir-se. I les nostres convocatòries les fem públiques, les farem a xarxes, o sigui que si estàs interessat és molt fàcil de trobar-nos. A Terrassa és el mateix, no, Núria? Us troben?
Sí. I tenim un telèfon que és el 653-101-101, el que poden trucar també.
Doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm moltíssim a la Núria Martí i a la Sun Reyes, que són membres de les plataformes Marea Blanca de Sant Cugat i de Terrassa, que avui ens hagin acompanyat per posar una miqueta en situació al personal i a la ciutadania. Gràcies a les dues i bona tarda.
Gràcies a vosaltres,
gràcies,
i sempre que vulgueu aquí estarem.
Gràcies, bona tarda.
D'acord, gràcies, bona tarda.